A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Plenitud a la vida quotidiana, un programa d'espiritualitat pràctica presentat per Jaume Arasa.
Benvinguts i benvingudes. L'ego, o personatge, és l'aspecte que més dificulta la presa de contacte amb nosaltres mateixos. És un obstacle per actuar de manera autèntica i genuïna. Què és el personatge, per què s'origina i com ens el podem anar traient de sobre? És el que parlarem al programa d'avui. Després ens acompanyarà en Jordi Sapés. I al final del programa escoltarem un conte titulat La jove cuca de llum. Antonio Blay deia que el personatge és el principal impediment per al despertar espiritual. El personatge és el que habitualment coneixem com ego. Podríem definir el personatge com un embolic mental que anem transmetent de generació en generació. També podríem dir que és un paper que representem diàriament i en molts casos sense adonar-nos-en. Si ho mirem més a fons, veurem que la nostra ment és una eina fantàstica que ens permet tenir una idea de nosaltres mateixos i comprendre el món on vivim. Des de ben petits anem associant la percepció de nosaltres immersos en les situacions que ens trobem durant el dia. Aquest és un fet natural i positiu, forma part del nostre aprenentatge. Però per veure en profunditat com ha gestat el personatge, us posaré un exemple. Imaginem el cas d'un adult que s'enfada amb un infant, perquè aquest no fa com ell creu que s'han de fer les coses. Aleshores, l'adult el comença a cridar intensament, fora de si, gesticulant i movent-se de manera brusca. Imagineu-vos-ho. I ara poseu-vos al lloc de l'infant. Segurament es quedarà astorat i confós, sentint emocions de rebuig, alhora que sensacions d'espant i d'indecisió. I pot no saber com respondre, si fugint, quedant-se quiet o tornant-s'hi. L'experiència quedarà enregistrada a la seva ment en forma d'imatges estrambòtiques, emocions angoixants, malestar, així com una percepció general de desubicació. Posem que en aquest exemple l'infant creu que la millor opció per afrontar-la és quedar-se paralitzat. Doncs constata que si ell no fa res, l'adult a poc es tranquil·litza. Aleshores, en situacions similars, tendirà a respondre passivament. Evidentment, si hagués respost fugit o enfrontant-se, la seva resposta davant noves situacions seria similar a la que ha fet. Però en aquest cas, la de l'exemple, en què es queda paralitzat, l'infant a poc anirà generalitzant aquesta conducta. Davant dels crits, deixarà de respondre amb espontaneïtat i el seu potencial quedarà eclipsat darrere d'aquest cúmul d'agitació, oblidant com situar-se de nou en si mateix. Per una altra banda, tots sabem que socialment està molt mal vist no reaccionar davant d'algú irrespectuós. És un poruc, un empanat, un ximple. És de no fer-se respectar. I l'infant, cada vegada que exteriorment doni signes de paràlisi, el seu entorn li farà saber, mostrant-li un cert rebuig. Així que ara, l'infant, quan senti por, no només es percebrà negativament, sinó sentirà com l'exterior el rebutja. Tot i aquesta negació interior i exterior, en el fons l'infant sap que té un gran potencial. Però desconeix com treure el límit, com sortir d'aquestes idees, com fer fora les desagradables sensacions. Pot provar de treure aquesta barrera de cop, amb tota la seva energia. prescindint de la ment i de l'afecte. Aleshores es mostrarà brusc. O també pot provar de buscar models, com el de les pel·lícules, els videojocs, on surten personatges lluitadors i valents, com poden ser el Superman, Batman, James Bond, Indiana Jones i un llarg etcètera. Aleshores, l'infant, per sortir del bloqueig en què es troba, utilitzarà la ment, imaginant-se que algun dia arribarà a ser molt valent i així s'acabaran per sempre més tots els seus problemes. S'imagina fent actes heroics, sent admirat, estimat i respectat pels demés. En aquell moment s'haurà creat el seu ideal de personatge, que anirà representant al llarg de tota la vida. Un personatge que parteix d'una idea de poruc i dèbil i que aspira a ser valent i fort. Anem a veure ara les conseqüències que li comportarà viure des del personatge. L'infant funcionarà en base a un diàleg intern, amb la intenció d'aparentar davant dels demés ser molt valent i ocultar la por i el desequilibri que sent de fons. En definitiva, cada vegada viurà més en imaginacions, en una estructura mental que el durà a anar manipulant els altres. Les relacions quedaran condicionades a aquesta manera de viure. Si els demés l'acosten a la idea de que és una persona valenta per ell, seran els bons. Si per al contrari s'hi oposen, seran els dolents. Els bons seran els amics i els dolents els enemics. També ell estarà jutjant els altres. Els que cregui llançats i espontanis els idealitzarà. Els que cregui porucs o aturats els rebutjarà i castigarà. I això no s'acaba aquí. El personatge és un cúmul d'emocions negatives. Davant d'algú que s'expressi en plenitud, ell mostrarà sentiments d'inferioritat. Es preguntarà: per què els altres poden actuar encertadament en situacions en què jo no em veig capaç? Aquest fet el pot considerar injust. Aleshores naixerà en la seva ment l'enveja i fins i tot l'odi. El personatge pot agafar formes molt diverses. Posem ara el cas d'un infant que no entén el que se li explica i es sent rebutjat pel seu entorn. Aleshores, durant tota la seva vida, intentarà aparentar que no és un ximple i es farà un ideal on algun dia arribarà a ser una persona molt intel·ligent. I per molts problemes que resolgui al llarg de la vida, el personatge el mantindrà amb la idea antiga, de fons, de que és un ximple. Un altre cas seria el de l'infant amb falta d'atenció afectiva, en què es sent infravalorat. Aleshores esperarà durant tota la seva vida que algú l'estimi incondicionalment. Pot viure amb un sentiment de fons de desgraciat perquè mai acaba de trobar algú que l'ompli de veritat. Bé, com aquests exemples en podem veure d'altres formats per una mescla d'aquí i d'allí, però bàsicament el problema inicial rau quan els que eduquem, per fer-ho, ens situem fora de si, fora de nosaltres mateixos, alienats. Aleshores, inculquem un model concret del que s'ha de fer o no s'ha de fer. I deixem de ser referents, que ens expressem des d'una base genuïna. I el missatge que transmetem és que els models de comportament, de pensament o de relació estan per sobre de la noció de nosaltres mateixos. Indirectament estem dient que, de fet, en el fons no som ningú. I només si seguim el model, algun dia arribarem a ser-ho. En definitiva, podem passar tota la vida així, o decidir de mirar de posar-hi remei, entendre què passa i tornar a fer un camí per naturalitzar-nos. Fins aquí hem vist com el mecanisme del personatge s'instal·la a la nostra ment i es fa evident que per començar a sortir-ne ens requerirà un cert esforç. Està bé recordar que estar present és el primer pas. Després ens servirà observar les idees, emocions i reaccions del personatge, que sorgeixen habitualment i que en molts casos no sabem parar. Aquest és un treball llarg, però possible. Podem estar parlant molt més sobre aquest personatge i com es desenvolupa i com neix, però ho podem seguir fent en els propers programes. Ho deixem aquí i ara en una estoneta parlem amb en Jordi Sapés. Després d'haver fet una breu introducció a què és i com es pot començar a deixar enrere el personatge, ara en parlarem amb en Jordi Sapés, que com ja sabeu es dedica des de fa molts anys a la difusió del treball interior, a la línia de qui va ser el seu mestre, l'Antonio Blai Fontcuberta. Benvingut, Jordi. Gràcies per acompanyar-nos de nou.
Hola, bona tarda.
Mira, avui estem parlant del concepte de personatge, un aspecte que coneixes molt bé i del que fins i tot tens alguns llibres.
Sí.
Sí, justament ara n'has tret algun, veritat?
Tres.
Tres de cop, eh?
Tres. Sí, és que ara està de moda fer trilogies.
Vas fort, vas fort. Bé, doncs, per continuar parlant sobre aquest tema, com definiries el personatge, Jordi?
Bueno, és una mica difícil de, perquè és una cosa molt extensa. Hauríem de mirar diferents moments, la gènesi, quan comença el personatge. El personatge comença en el moment que el nen o la nena s'ha desconnectat del fons i li falla l'exterior. I aleshores entra en una angoixa molt gran i necessita una explicació de per què ha passat això, perquè no li torni a passar. I aleshores aquesta explicació se la munta ell una mica en funció del que l'entorn li diu. L'entorn el renya per això, per allò, per una sèrie de coses. I aleshores el personatge és l'explicació de dir «Ah, és que m'ha passat que com que no he fet això, com que soc d'aquesta manera...» I aleshores la pròpia ment del nen es projecta en el futur i diu «En el futur jo això no em tornarà a passar». Perquè, però, comptes de ser d'aquesta manera deficient, seré d'una manera extraordinària i llavors m'estimaran i llavors seré algú i no m'hauré de preocupar. Aquest començament doncs és el que, d'alguna manera, llavors arrosseguem tota l'existència. Tota l'existència és com si diguéssim cada cosa que passa és una cosa que té el perill de que jo demostri que sóc deficient o té la possibilitat de que jo demostri que sóc extraordinari. I aleshores aquesta idea inicial de quan era petit m'acompanya durant tota l'existència fins que em desperto i me'n dono compte que això és una idea.
Sí, i com és que estem tants anys sense adonar-nos-en de tot això? Com pot ser que ens resulti tan ocult a la vista, no?
A veure, si repassem la vida, veurem que hi ha certs moments en els que ens hem parat a preguntar-ho. Ens hem sentit estranys, raros. Hem dit, aquí passa alguna cosa que no és lògica. Però, esclar, com que se'ns ha dit que això se solucionarà si aconsegueixes això i si aconsegueixes allò, i com que la resposta de fora no et ve, pues, tires endavant. Aquests moments els superes, aquests moments de dubte els superes, entre parèntesis, diguéssim, i tires endavant. I, bueno, alguns, doncs, arriba un moment en el que ja no se senten en cort de superar-ho d'aquesta manera i llavors es plantegen en sèrio i es fan la pregunta. I llavors és quan tenen la possibilitat de despertar.
Aleshores és, diguéssim, aquest cúmul de circumstàncies desagradables que ens poden dur al despertar i a treure'ns el personatge de sobre.
Sí, més que desagradables, absurdes, faltades de sentit. La pregunta de què hi faig jo aquí, quin sentit té l'existència, per què he vingut.
I quan ens trobem en aquest punt, com ens ho podem treure de sobre, això, Jordi? Com, hi ha algun mecanisme?
Hi ha un mecanisme, hi ha un retorn, hi ha una manera de retornar a contactar amb això que ens van fer desconnectar de petits, perquè segueix estant aquí. Nosaltres no podem deixar de ser el que som. Ho podem oblidar d'una manera transitòria. Però si algú... A veure, jo me'n recordo quan vaig conèixer el Blai, que estava absolutament desorientat, i a més de desorientat, tenia dubtes de la meva capacitat mental, perquè pensava, A veure, tens uns estudis, tens una família que t'estima, tens una sèrie de coses que t'haurien de fer molt feliç i en canvi no t'hi sents. I pensava, pues, és que no estàs bé. I llavors una de les coses, la primera de les primeres coses que em va dir el Blai era que sí que estava bé, que el que passava és que m'estava buscant a mi mateix i m'estava buscant a fora. Aleshores, esclar, quan tu et fas la pregunta, sempre tens algú que et donarà la resposta, i la resposta és aquesta. La resposta és dir, para't i reconsidera, i mira't a tu mateix.
I aleshores, ens el podem treure de sobre al llarg de la vida, o és una cosa que sempre anirem arrastrant?
A veure, ens el podem treure de sobre perquè no existeix, perquè realment és una fantasia. La idea de que, per exemple, quan un té la idea de que és, jo què sé, pues, que és gandul, que és gandul, o que no treballa prou, això no és res. La idea de que no treballes prou no és res. Totes les idees que comencen per no, no són res. És que algú et va dir que havies de treballar més. Aleshores, potser sí que has de treballar més, però que no treballes prou i això et fa ser gandul, això és una tonteria, això no té ni cap ni peus. Aleshores, quan un es posa a observar totes aquestes idees del personatge i les observa amb calma i les mira una per una, se'n dona compte de que no tenen cap ni peus. I aleshores les deixa anar, les oblida.
I com es viu, aleshores?
Es viu com quan tu eres petit i tenies il·lusió per viure, que t'ho prenies com un joc, que tenies ganes de llevar-te al dematí i tenies ganes de fer tota una sèrie de coses i disfrutaves. Es viu així.
Moltes gràcies, Jordi. Pues jo crec que fins aquí ha arribat la teva intervenció, molt maca, un final també molt, molt bonic i molt interessant, i esclaridores les teves aportacions, com sempre. Doncs si et sembla, Jordi, ens retrobem en el proper programa.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per acabar, us explicaré un conte que he titulat La jove cuca de llum. En un bosc molt lluny d'aquí, hi vivia una jove cuca de llum. Heu vist mai una cuca de llum? És al·lucinant com un insecte tan petit pot fer una claror tan intensa i bonica. La de la jove cuca era de color verd fluorescent. Brillava més vivament que cap altre, i és per això que tots els animals del bosc la coneixien. Un vespre, un grup de llops se li van acostar i li van demanar que els ajudés a caçar. A canvi, ells li donarien protecció, i cap altra bèstia li podria fer mal. Ella, que es veia petita i dèbil, sense pensar-s'ho, va acceptar. Acompanyava els llops a les caceres, i la jove cuca sentia important al seu costat. Es deia a si mateixa, jo no sóc una simple cuca de llum, sóc forta i valenta com els llops. Fins i tot imitava la seva manera de caminar, d'udolar i d'intimidar els adversaris. Els animals del bosc van començar a tenir-li por, i ella cada vegada es feia més fanfarrona. Així és com, sense adonar-se'n, va començar a deixar de fer llum. Aleshores, ja no podia foragitar les preses i aquestes continuaven amagades als seus caus. No s'adonava que com més llop volia ser i més imitava la seva manera de fer, menys llum radiava. A partir d'aquell moment, per als llops, la cuca va deixar de ser útil. Entre ells van començar a rondinar. Aquest insecte ens fa més nosa que servei. Ja no la necessitem. Estaríem millor sense ella. Una nit, per sorpresa, un llop famolenc se la va voler menjar i ella es va escapar de miracle. La jove cuca va restar molt temps amagada, sola i espantada. Dia i nit somiava que acabava morint a l'estómac dels que havien estat els seus millors amics. Oculta a l'exterior, dins el seu amagatall secret, van anar passant els mesos i la solitud li va fer prendre de nou consciència de qui era. Una petita i ja no tan jove cuca de llum. Aleshores va passar un fet màgic. Com més acceptava, més intensa era la llum que radiava. I en poc temps tornava a ser tan forta com ho havia estat sempre. Fins que un vespre, farta d'estar amagada, va sortir del cau. Però aquesta vegada va ser diferent. Doncs ho va fer amb voluntat de brillar per tots. Bé, això és tot. Espero que us hagi agradat el programa d'avui. Vull donar les gràcies al Toni, que ha estat el control tècnic, i a tots vosaltres per ser-hi. Si desitgeu, ens retrobem en el proper programa. Moltes gràcies.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.